Doncs són les 9 en punt, anem al trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Des del RAC, amb l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, ja s'ha normalitzat la circulació a l'AP7, al Papiol i a l'enllaç amb la D23, però continua la congestió a la Ronda Litoral per l'accident de primera hora, amb un quilòmetre de circulació lenta al tram de Montjuïc en sentit Besòs. I ara ja s'està retirant el vehicle, aquest és el tram més llarg d'aturades de tota la xarxa perquè hi ha molta menys circulació aquest divendres degut al pont. De fet, no hi ha més cues destacades a la resta de carreteres, però molta precaució, això sí, per la boira densa, com dèieu, que afecta les principals vies de la demarcació de Lleida, així com poblacions del Vallès Oriental a la P7 o bona part de la C16 des de Sant Fruitós de Bages fins a Berga. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una guerra. En aquest cas no és la guerra d'Ucraïna, sinó la de la temperatura del termostat als llocs de feina. I és que a França, la seva primera ministra, Elisabeth Borne, va demanar als seus ministres que servissin d'exemple per estalviar energia, demanant-los que a partir de l'octubre la calefacció a les oficines s'activés només quan la temperatura fos inferior als 19 graus. De fet, aquesta és la norma que s'ha acabat implantant a totes les empreses a França. Però, esclar, en nom de la sobrietat, hi ha molts empleats que ho passen malament. De fet, molts s'han vist obligats a estar-se a la feina amb abrics, jerseis de llana o guants. Això sí que és una bona manera de fomentar la calidesa humana a la feina.
El món a RAC1, amb Albert Font.
A CaixaBank, a través de Vida Caixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Són les 9 i 2 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Susana Cuadrado i Pere Mas.
Avui amb aquesta tertúlia no habitual, diguem, dels divendres, però que aquí els tenim. Joan López Alegre, molt bon dia.
Què tal? Ja la setmana dels tres dijous i la setmana dels tres divendres, sí, que és sí. A la que estem ara.
Tres diumenges, també, segons com tu miris, no? Perquè per la gent que ha anat treballant els tres dies...
Jo no sé vosaltres, jo sóc molt més fan dels divendres que dels diumenges,
home,
perquè
Déu.
Els divendres és un món d'expectatives i el diumenge és un món de fets consumats.
Sí, terriblement. Susana Cuadrado, molt
Què
bon
tal?
Dia.
Què tal? Bon dia. Com estem?
Molt bé, mira, aquí jo, que per mi que sí que ha estat una setmana de 5, d'un dilluns i un divendres normal, agraeixo que arribi el divendres, he de dir.
El teu ha sigut més una setmana de 3 dilluns.
Sí, exacte.
Si vols que t'ho digui, tal com ho veig jo,
Pere Mas, molt bon dia.
Bon dia, amb alegria, família. Jo encantat de la setmana aquesta rara, lamentant no estar aquí de cos present per poder celebrar la Constitució en que nos vemos entre todos, que és la causant d'aquest pont, bueno, la Constitució i la Puríssima. I, en fi, aquí...
Però no has vingut per culpa meva o per què
no? No, motius logístics familiars. Res greu, no hi ha malaltia, res.
O sigui, la meva autoestima no es pot sentir afectada, no?
Per no, pensa que els divendres normalment no em toca, però és un luxe, perquè avui hem tenit de tertulià, no? D'ull de poll, eh? Vull dir que m'agrada aguantar la xapa bastant més.
Ah, llavors puc fer un ull de poll sobre tu?
Ah, sí, tot, pot ser sempre, eh? Endavant, i tant, cap problema. I si vols podem fer un arròs, per de fer ull de poll un altre dia.
Però l'arròs ara no, Pere?
No, ara no.
Esperem unes horetes, eh?
Si ara no fred que cara d'aquí mata de Pere, millor que fem llet, perquè, nois, això és una nevera, eh?
Sí, a més que les pròximes dues hores estarem entretinguts. A veure, és divendres, anem al diàling, va. Però Bertolí, bon dia de nou.
Hola, bon dia. És que ahir el Tian et deia que els tertulians mai fallen i jo vaig pensar, bueno, veuràs demà, perquè és a dir, que jo molt content que hi hagi el Joan López Alegre i la Susana Cuadrado, que no és el primer divendres que ve, però vull dir, hi ha hagut canvi de fitxes avui, absolut.
Sí, avui hem
avui escaquejat, eh? Sí.
Sí, i el Pere, jo Pere t'esperava aquí, amb el rotllo aquest dels assumptes familiars, estàs a Matadepera, en pijama, sabatilles...
No, puc enviar la foto, estic aquí a la ràdio, vull dir que...
No, que sí, que t'ho deia de broma, home. És molt curiós, no?, perquè els dos ulls de poll són de Matadepera, tots dos.
Sí, vivim a menys de 300 metres.
Només els fitxem si són d'allà.
Sí, no, ah, molt bé.
Sí, és una...
Així no podré fer mai l'ull de poll, jo.
No,
i tant.
Tampoc ho pretenia, eh?
Prou que fas ajudar-me. Sí. Però, per cert,
jo estic a la vora, perquè entre Matadepera i Mataró, doncs sóc un semiull de poll, si
tu m'ho vols dir. Mira, avui
sí,
si
no,
vols
ja se't nota.
Però geogràficament no té res a veure, Mataró és a la costa i Matadepera és prelitoral, interior.
Em sap greu per la gent de Matadepera, que sé que, com es diu en castellà, són gente de possibles, eh? Però res a veure entre viure a la platja com nosaltres o aquest lloc així humit i fred com és Matadepera, eh?
Ostres, el municipi amb la renda més alta
sí,
de tot Catalunya,
clar,
eh?
Això, sí, ja ho dic, gente de possibles. Gente de possibles.
Pere, que et paguen molt bé, en aquesta casa.
No penso regar de Mataró, capgròs. Si tens enveja de viure al peu del parc natural, amb un aire pur, sa, en un cul de sac viari, per tant, no ve gent a molestar ni de pas, com passa a Mataró, que va amunt i avall tothom, tot això, doncs bé. I que obro la finestra i veig la muntanya... I no, el mar, això sí que... I el mar també es veu una mica, des de Matadepera, segons on visquis.
Vine quan vulguis, que seràs benvingut a casa.
A Matadepera hi ha una urbanització que es diu el Raurets, perquè jo quan esmorzo, entre cafè i cafè, perquè a vegades me'n faig dos, vaig mirant el Google Earth, i llavors hi ha una urbanització...
Un segon. Et sembla normal, això?
No, però jo escolto la ràdio i miro Google Earth, i llavors hi ha una urbanització, el Raurets, que és una cosa...
Què?
Fina, eh? Però, allà viu gent de molts calés.
Segur, però tornem al tema que
sí,
et dediques
ja.
a la teva jornada laboral.
No, home,
entre esmorzar i esmorzar. No oblidem, aquí hi ha... mirar, Google Earth.
No, però són 10 minuts.
Però què busques, en concret? Ens ho vols explicar?
Què vols traslladar aquí?
No sé, camps, muntanyes, cases, urbanitzacions...
Aquest geògraf.
Exacte. Analitzo el territori.
O agent de la propietat immobiliària.
No.
Té un real estate, una cosa d'aquestes.
Un real estate, sí, ja m'agradaria.
Per cert, Ramon, ara que dèiem això de la temperatura a les oficines, que hi ha gent a França que s'està ja anant a treballar amb abric, tu, a la redacció, què tal? Com ho consideres que estem allà?
Jo crec que estem bé. Hi ha dies que arribes i... És el contrast de l'estiu i l'hivern. A l'estiu necessites un jersei, perquè és que no ens posem d'acord amb el tema dels aires. Hi ha dies que arribes aquí i notes aquella bombolla de calor, però jo estic al costat de la finestra, que sempre és més fresc, i llavors estic bé, estic correcte. Em poso uns mitjons aquests polars per no agafar fred als peus, perquè sóc de peus freds jo a l'hivern, i ja està, ho porto la mar de bé.
Però una cosa, aquesta notícia no dèieu que eren 19 graus, la causa de la d'enfrontament.
És que clar, 19 graus estan...
19 graus no és fred, eh?
És fred.
No, 19 graus no és fred.
Sí que és fred. No.
És a dir, no, maco, no. És fred,
no, però jo em refereixo. No,
et poses un jerseiet i ja està 19 graus.
19 graus per dormir està molt bé, és una temperatura boníssima, però per estar-te quiet a l'oficina, jo crec que les extremitats del cos es van refredant perquè no tens activitat.
Jo a casa meva no crec que arribi, els 19 no passo, d'allà.
Jo estic a 21, estable.
Perquè també vius a Matadepera.
No, deu ser més aviat...
Digue-ho bé, Matadepera, m'he tancada, eh?
Ah, vale.
Va, escolta, anem al diàling, que avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte. En joc avui, atenció, un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Un pack de 4 entrades per visitar l'univers de la llum, l'espectacle de llums de Nadal del recinte modernista de Sant Pau. Els auriculars Gumi Mini True Wireless de la marca JBC amb so d'alta qualitat, sensor tàctil, micròfon incorporat i bateria de llarga durada. Un lot de torrons Vicenç amb un torró de Gramunt, torró tou de crema i de soufflé i una selecció de 6 vins de denominacions d'origen d'arreu de Catalunya pel desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia. Aquests són els finalistes de la setmana, el primer.
Un parell de pífies a un butlletí del cap de setmana passat per Judit Vila.
Els treballadors de cabina han tornat a aturar-se per reclamar un augment del sou del 13% a l'aeroport del Plat.
En donde?
A l'aeroport del Plat. Josep Ferrer des de Barcelona i ara els esports amb Joan Fulla.
Com?
I ara els esports amb Joan Fulla. Fonollà.
Gràcies.
Sí, aquest me'n va fer gràcia.
Diàling@recu, assumpte, butlletí. El segon finalista.
Emilio Pérez de Rozas reclama el seu torn de paraula. Ràdio Marca.
Decía que aquí, perdona, hemos contado en varias ocasiones que primero Asensio, perdón.
No, es que estoy intentando hablar desde hace un cuarto de hora y parece...
Bueno, Emilio, nos pasa todo,
No, estoy diciendo que parece mentira que sea Emilio Pérez de Rosa y que me cuesta hablar.
Es una persona decente y buena.
Assumpte Emilio, el tercer finalista.
Els pronòstics de Dani Solsona a la tanda de penals del partit d'Espanya-Marroc.
Sí, no, però no.
Saràbia és bastant especialista, no.
Saràbia, en el primer d'Espanya, el futbolista ex del Sevilla i va amb la cama esquerra, el xut de Saràbia, el pal...
Me cago en... Es el duerme al desierto.
Estamos ha fallat Saràbia, Carlos Soler, el segon d'Espanya. Obligat a marcar si no vol que el Marroc es posi 2-0.
És el que tira millor els penals.
El xut de Carlos Soler, aturat! 2-0 pel Marroc, que té un peu a quarts de final.
Assumpte Solsona, quart finalista.
El Festival de Galls de Manolo Lama, la COPE, també el partit d'Espanya-Marroc.
Cruzado de los Cañizares conmigo.
Pues sí, nos vamos, ¿no?
La pone de Leandro. ¡Y uno! La pone Silla. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, menos mal. Para Chelina. Mano Chelina, chuta bien alguien la po.
¿Pero qué dices?
Lloro por mi España. No puede ser. Hemos tirado 3 penaltis. 3.
Tiene desprendimiento de cuerda vocal.
Assumpte Lama. I l'últim em sembla molt lleig.
No era teu, era... El que tenia era del Basté, però ja que ahir vas tenir un decés en el directe, doncs he dit, vaig a posar aquest tall de l'Albert Sort al món a RAC1.
La Fiscalia, com dèiem, li demana 17 anys de presó, 15 pels delictes d'agressions sexuals i 2 més per haver-se embutxacat... Ara...
Ha muerto.
8:52, no patiu que he sobreviscut, eh?
Ai, que bien.
Tos seca, eh? D'aquesta que et deixa... Vas treure la llagrimeta o no?
Va ser un moment de picor de coll de dir... No
ho arreglarem.
Però pujoleixes una mica.
Sí. No sé, mira...
És el més bonic que t'han dit mai.
En aquell moment penses... escolta, que me'n passi aquest forat que tenim aquí sota d'això. Sí. En fi, en joc, el xec... Assumpte sort, si algú vol votar, que ho desaconsello, però en fi, nosaltres mateixos. Sí. En joc, el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, el pack de 4 entrades per visitar l'univers de llum, l'espectacle de llums de Nadal del recinte modernista de Sant Pau, els auriculars Gumi Mini True Wireless de la marca JBC, el lot de Torrons Vicenç i la selecció de 6 vins de denominacions d'origen d'arreu de Catalunya pel desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia. Les 9 i 12, anem a la publicitat i després Jaume Sens aquí al Món a RAC1.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora, y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb esforç de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a plandereguperación.gob.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi al millor preu. Vine i comprova-ho amb el nostre torró de xocolata cruixent a només 1,19€. És tan bo i cruixent que voldràs que la sobretaula duri per sempre. Així de fàcil, així d'Aldi.
El meu banc em demana per e-mail les claus d'accés al meu compte.
Per la teva tranquil·litat, no esperis. Truca al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE, campanya financiada per la Unió Europea Next Generation Plan de Recuperació, Gobierno de España.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Aquest pont segueix les estrelles a la Roca Village, el destí de shopping més màgic d'aquest Nadal. De dilluns a diumenge, festius inclosos, troba el regal perfecte a més de 150 botics de les millors marques amb descomptes irresistibles. I recorda que a partir del 3 de desembre obrim fins les 10 de la nit perquè gaudeixis encara més de la Roca Village.
Per la meva família i per mi, és molt important saber que l'electricitat que es produeix és 100% renovable.
Per nosaltres també, Paula. Per això a Repsol desenvolupem projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya que poden generar electricitat 100% renovable per més d'un 1,5 milió de cases. Descobreix aquest projecte i d'altres a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Si ets del Club Carrefour, fins al 12 de desembre acumula un 30% en el xec estalvi per compres superiors a 40 euros en totes les joguines. Vàlid a Carrefour i Carrefour Punes. Aquí poder triar és poder estalviar.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta la Ponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Des de 180 euros.
Contracta l'assegurança del teu cotxe amb revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verti Ponés, estalvia temps, estalvia diners.
Si els pneumàtics es canvien de dos en dos, què et sembla si te n'endús un gratis? A Opel oferta 2x1 en canvi de pneumàtics de primeres marques, perquè algunes coses van millor juntes. Consulta'n les condicions al teu servei oficial o a opel.es.
El perquè de tot plegat.
Passa un minut d'un quart de 10 del matí. De seguida parlarem amb Jaume Asens, que, de fet, d'aquí una estona serà al Congrés, com hi serà també Patxi López, per presentar, d'una banda, sobretot, entenem que per parlar d'aquestes modificacions que volen incloure el Codi Penal en referència a la manera com es renova el Constitucional, que us explicàvem que passi de ser de 3/5 parts necessiti a només la majoria simple. Per tant, és aquest intent del PSOE i d'Unides Podem de desbloquejar el govern, el Tribunal Constitucional, i també, evidentment, doncs, serà interessant saber què opina d'aquesta reforma de la malversació, que les esmenes que vol proposar Esquerra sembla que Unides Podem no està tant per la labor, i també serà interessant, per exemple, Susana, penso, com es posiciona Unides Podem, perquè, clar, sentíem Yolanda Díaz els últims dies desmarcar-se'n, perquè entenem que per ells la línia de la corrupció és una línia molt difícil de justificar, però a la vegada, doncs, els interessa, s'entén, aprofundir en aquesta desjudicialització i, per tant, aquest equilibri, no?, que hauran de fer.
Home, a veure, en tots els fronts que té obert el govern de coalició, aquest és un més, i la Yolanda Díaz està molt clara. El que passa que, així com amb el delicte de, amb la reforma del delicte de sedició, a nivell tant polític com d'opinió pública et pot situar, i hi ha arguments tant a favor com en contra, ho dic perquè el delicte de sedició, en el fons, la reforma va dirigida a resoldre, diguem-ho així, la situació de Catalunya. En el cas de la reforma del delicte de malversació no és així, no? O sigui, les posicions que pugui haver a favor o en contra, perquè no estem parlant d'un territori, estem parlant de corrupció. Llavors, sabem que en el cas de Podem, de Unides Podemos, evidentment han fet bandera, i en certa manera, depèn de com acabi tota aquesta reforma, es pot considerar que al final el que s'està fent és rebaixar el que és la malversació i definir-la en certa manera com una malversació bona i una malversació dolenta, i una associada a penes més baixes i una associada a penes més altes, no? Per tant, veurem com justifica Podem el recolzament que haurà de ser segur en el govern de coalició, perquè no crec pas que vulguin provocar una altra trencadissa en aquest aspecte.
Home, governar cop de conjuntura és sempre una mala decisió, tant per la sedició com per el que fa a la malversació, que a més l'argument que estan donant per començar per la malversació molt ràpidament, de que, clar, si no hi ha enriquiment personal o el delicte és un delicte més lleu, jo crec que és una idea, és un argument absolutament pervers, perquè anem a fer un plantejament. Què és pitjor, posats a que es fa aquesta distinció, que jo crec que no s'hauria de fer, però què és pitjor? Que una persona que governa desviï X centenars o milions d'euros i se'ls foti a la butxaca, com per exemple el Bárcenas, o que tu utilitzis X centenars o milions d'euros per poder comprar voluntats i, per tant, alterar la democràcia i fer que un partit es pugui perpetuar el poder? En el segon cas, segons l'argument que s'està utilitzant actualment, podria no haver-hi cap enriquiment personal, i resultaria que una cosa que per mi és molt més greu, la segona que la primera, que és alterar el sistema democràtic, comprant voluntats, encara que no t'enriqueixis, tindria menys pena que no si algú s'ha enriquit. Però clar, governar cop de conjuntura és sempre tremendo, perquè ara tu acabes de dir, Susana, és que allò de la reforma de la sedició és per arreglar el tema de Catalunya.
Suposadament.
Molt bé. Així doncs, tot venut, no? La conjuntura sempre, a nivell de llei, un mal negoci. Per què? Imaginem, ojalà no succeeixi mai, però imaginem que un dia un partit populista d'extrema dreta o d'extrema esquerra, posem l'exemple, Podemos, Sumar, Vox, arriben al poder. I tenen el poder absolut en aquest país. I per tant agafen i es carreguen totes les autonomies, li foten totes les competències a Catalunya, fan un castillo a la peruana i es foten un autogolpe, i resultarà que aquests governants no tindran cap mena de pena perquè hem arreglat això, perquè en un moment determinat convenia quedar bé amb el senyor Oriol Junqueras i amb el senyor Aragonès perquè el senyor Sánchez segueixi governant. Governar a cop de conjuntura sempre en surt la societat malparada en el seu conjunt, i això és en aquests moments el que està fent Sánchez, pensar que és el que a mi em convé per no tenir que tornar a canviar el matalàs, i per tant allò que ell va dir, que s'havia canviat el matalàs de Moncloa, que em va substituir el Rajoy i tal, no vol canviar de matalàs perquè encara no l'ha amortitzat, i va fent coses a cop d'interès, però clar, el resultat d'això no és el bé comú.
Espera'm.
A veure, tinc algunes impugnacions a fer-te, estimat Joan.
Per això volia que estiguessis aquí.
Sí, per això, però per veure'ns les cares, no? A veure, has fet una mica de trampa amb l'exemple aquest de Podem i de Vox desmantellant l'estat de les autonomies, perquè si Podem i Vox volguessin desmuntar o desmantellar l'estat de les autonomies, d'entrada hauria de tenir una majoria qualificadíssima per fer-ho.
Aquí a Catalunya, perdona, Pere, aquí a Catalunya es va empatar...
No he començat a parlar i ja m'estàs tallant.
No, però no veig el per què. Aquí a Catalunya ho vam viure, s'ho van
per desmantellar l'estat de les autonomies. No, Catalunya no va passar res, com ha quedat demostrat des de mil punts de vista. Però centrem-nos en l'exemple concret que tu has posat, que Podem i Vox tinguessin la majoria suficient, que ha de ser qualificada d'entrada per segons quines votacions, per desmantellar l'estat de les autonomies. Això implica tocar alguns punts d'aquesta Constitució que nos dimos entre todos i que vam celebrar el dimarts, com bé recordes, i que estableix que quan es toquen alguns títols fonamentals, com aquest, el del model d'estat o de les autonomies, el títol 8è, si no recordo malament, has de dissoldre les cambres, convocar un referèndum, votar aquell canvi constitucional que s'ha fet, tornar amb unes cambres noves a votar aquell canvi que s'ha fet. Per tant, hi ha dos o tres filtres, que justament per això sempre s'ha parlat de lo difícil que és tocar segons quins punts que queden parapetrats de la Constitució. Per tant, l'exemple aquest de Podem i Vox no és del tot òptim. Estic d'acord amb tu amb una cosa. Tu has dit que de governar a cop de conjuntura. Jo parlaria més de legislar en calent. O sigui, això, hi ha un cert consens, crec, en el legislador, que legislar en general, després d'una violació, després d'un atac, després d'una cosa concreta, després d'un atemptat terrorista, després d'un fet colpidor des del punt de vista social, des del punt de vista mediàtic, s'ha d'intentar evitar per no prendre decisions errònies en calent. Això com a concepte jurídic és una cosa que més o menys hi ha un cert consens. Podríem discutir-ho, però hi ha un cert consens a dreta i a esquerra. Ara, aquí, és que el que estem fent, o el que està fent el govern d'Espanya, és revertir una situació d'aberració jurídico-política. O sigui, aquí el que s'està intentant fer, efectivament, és desinflamar, és arreglar la qüestió del procés a partir d'uns senyors que van vestit de togues i que es van pensar en el seu moment que eren els que tenien el poder, que en l'últim frontó o l'última resistència davant el trencament eventual d'Espanya. I el que s'està plantejant concretament, ara referint-nos al tema de la malversació, sí que pot generar algun dubte, efectivament, pot haver-hi algun dubte que diguis que per aquí no s'escapi algun xoriço, i tu també has plantejat, Joan, perdona que personalitzi en tu, l'exemple de comprar voluntats i de més. Bueno, escolta'm, si hem de posar exemples de malversació on podríem arribar a algunes conclusions, per exemple, les autopistes buides, les radials aquestes, comprades al Florentino, que s'han costat milers i milions d'euros, no un milionet per comprar ordinadors pel referèndum de la UNA, sinó una barbaritat de diners que si anaven a engreixar algunes grans constructores era per algun motiu, no dic que hi hagi un tant per cent de comissió directa, però era per algun motiu, és a dir, és una corrupció molt més gran, tot el dispendi que s'ha fet en obra pública no executada, o errors que es cometen, obres que s'allarguen, podríem parlar de les estacions buides de la línia del metro, podríem parlar de mil coses que són exemples d'un mal ús del diner públic en contra o contraposades a això que estàs dient. I finalment, recordar que abans del 2015... aquesta mena de malversació no existia. És a dir, va haver un canvi del Partit Popular. Per què s'ha fet aquest canvi? perquè el referèndum del 9-N, del 14, l'impulsat per Artur Mas, on va haver una persecució judicial de diferent mida per a tothom, no es van poder enganxar per la qüestió de la malversació. I per això es va fer, en aquell moment ja, la reforma ad hoc d'aquest delicte. I la idea és tornar a revertir, tornar a estar en el punt on s'estava abans del 2015.
Ara li contesta, Joan, però he de saludar a aquesta hora el president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, el senyor Jaume Asens. Senyor Asens, molt bon dia i moltes gràcies.
Sí, hola, bon dia.
Miri, començaré per una informació que acaba de publicar El Confidencial, que diu que, ells ho titulen així, diu el govern espanyol vol tapar la rebaixa de la malversació amb una nova pena per càrrecs públics, que diu preveu imposar condemnes de fins a 3 anys de presó pels que superin ingressos de 250.000 euros sense justificació. Això és així? Es farà aquesta esmena?
Sí, bueno, no és una escena, és un nou delicte. És un delicte que, de fet, veníem reclamant nosaltres que s'aprovés des de fa temps i que té a veure amb la voluntat de regenerar la política, no? Que no hi hagi cap ombra de sospita que les persones que estem ocupant càrrecs públics ho estem amb la voluntat d'enriquir-nos. I per això es preveu una penalitat per aquells supòsits en què el càrrec públic, ja siguin en l'exercici de les funcions, de les seves funcions o en posterioritat, doncs tingui un enriquiment il·lícit, injustificat, del seu patrimoni. Això és el cas típic, per exemple, de l'alcaldessa que hem vist aquests dies de Marbella, no? que ha tingut un enriquiment, una incorporació al seu patrimoni que no s'ha pogut justificar. Si hi ha un requeriment perquè justifiqui aquest enriquiment i el càrrec públic no ho fa, llavors estaria incorrent en el delicte.
La vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, aquests últims dies s'ha vingut a desmarcar una mica, doncs, de tota aquesta negociació per les esmenes de que fan referència a la malversació i ho ha deixat, diguem, a una qüestió que negocien PSOE i Esquerra. Això és per quin motiu és? És a dir, és perquè Unides Podem no hi està d'acord? És perquè li incomoda aquesta qüestió? Per quin motiu?
No, nosaltres hem dit molt clarament que creiem que s'havia d'abordar aquest debat i sempre ens hem posicionat en contra de la reforma que va fer el Partit Popular el 2015. És una reforma que es va fer a mesura per poder perseguir l'independentisme, però que després s'ha aplicat a altres col·lectius, a altres persones, i sempre hem dit que allò era una xapussa, estava mal redactat i no tenia res a veure amb la lluita contra la corrupció. I per això, ja en el seu dia, en el 2015, quan es va aprovar aquesta modificació, Iniciativa per Catalunya i Izquierda Unida, no existia Unides Podemos, però sí Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya van votar en contra. Llavors, amb coherència, en consonància amb aquesta posició, nosaltres hem defensat que estàvem d'acord en que s'havia de fer un retoc, una reforma, però volíem aclarir, i aquest és el sentit de les paraules de la vicepresidenta, que això no pot servir per una carta de naturalesa a actes de corrupció. Això crec que ha de quedar clar i hem de tranquil·litzar la ciutadania, que nosaltres, evidentment, no avalarem cap reforma que permeti garantir la impunitat dels corruptes. No? Nosaltres vam néixer i ens vam crear com a espai polític precisament per lluitar contra la corrupció després de tots els casos de corrupció de Partit Popular i de Convergència i Unió.
Però, per tant, entenc que aleshores, com a Unides Podem, sí que votaran a favor de les esmenes, si aquestes que ha de presentar Esquerra, si van en la línia del que s'ha avançat fins ara, és a dir, que distingeixin el que és la malversació pròpiament de l'administració deslleial, en això sí que estarien vostès a favor d'aquestes esmenes?
Hem de veure el text, però sí que estem a favor de la música, o sigui, estem a favor de que es faci una clarificació del que és corrupció pròpiament dita, que té a veure amb l'enriquiment il·lícit propi o per terceres persones, amb altres qüestions que s'han perseguit sempre des de l'àmbit administratiu, no des de l'àmbit penal, no? Que tenen a veure amb l'administració deslleial, de recursos públics, tot el que sigui diferenciar un fenomen de l'altre i tenir una resposta des de l'Estat diferenciada, a nosaltres ens sembla positiu. Hem de veure el text, la lletra petita, però estem en sintonia amb aquesta voluntat de regenerar i de modernitzar el Codi Penal i tornant a la tradició de sempre, perquè el Codi Penal, abans d'aquesta reforma del Partit Popular, sempre havia diferenciat un supòsit de l'altre, un supòsit on hi havia enriquiment il·lícit del supòsit en què no hi havia enriquiment il·lícit. I amb la reforma del Partit Popular això canvia.
Creu que a part dels votants d'Unides Podem els podria, no costar d'entendre, però sí potser costar d'acceptar aquesta modificació sobre la malversació, precisament per aquest punt tan delicat que comenta vostè amb la lluita contra la corrupció?
Té que veure això amb la confusió que s'ha generat al voltant d'aquest tipus penal, perquè és veritat que tu dius malversació i a tothom li ve al cap corrupció. Però el problema és que la reforma que va fer el Partit Popular barrejava fenòmens que no tenen res a veure i per tant contribuïa a generar confusió. I nosaltres entenem que precisament per això s'ha de fer pedagogia, s'ha d'explicar a la ciutadania doncs el que s'està fent i per reforçar la imatge de que la voluntat de tolerància zero amb la corrupció és pel motiu pel qual també emprenem aquesta nova reforma del Codi Penal amb un nou tipus penal com el que li estava explicant abans, que és el d'enriquiment il·lícit. No és tant tapar l'altre, sinó complementar l'altre. És millorar els mecanismes dels que disposa l'Estat per perseguir la corrupció. Ara mateix el mecanisme que tenim després de reforma del Partit Popular és deficient i per tant calia modernitzar aquest mecanisme.
Un altre dels punts polèmics d'aquesta reforma del Codi Penal és el que fa referència als desordres públics, no? Diguem, la contrapartida a la derogació del delicte de sedició. Unides Podem estaria disposada a acceptar alguna esmena que vagi en la línia de protegir la llibertat d'expressió, de no penalitzar alguns conceptes que els partits, per exemple, independentistes consideren que van en detriment de la llibertat d'expressió i manifestació?
Sí, nosaltres sempre hem dit que no es podia caure en triomfalismes excessius, que ens vam quedar mitges amb la voluntat de desfer tot el que havia fet el Partit Popular quan va pujar el llistó punitiu en la seva reforma del 2015, que es va fer per aplacar precisament les protestes socials arrel de la crisi del 2008. I per això sempre hem dit que creiem que el text era millorable i que té moltes virtuts, però també té alguns defectes, té algunes ombres, i per això sempre hem estat disposats a millorar el text. I amb aquesta voluntat doncs estem a favor, evidentment, de qualsevol proposta que serveixi que vagi en aquesta direcció.
Per tant, concretament, en el cas aquest de la intimidació, que és un dels elements que més polèmica han generat, per exemple, em sembla que Esquerra el que vol especificar és que aquesta intimidació hauria de ser greu, que, per exemple, també que l'ocupació d'edificis hauria de comportar un perill per la vida. Coses com aquestes podrien tocar del text original?
Sí, sí, nosaltres em sembla, ja que en sintonia amb Esquerra Republicana en aquest punt, que aquestes són coses que millorarien el text i, de moment, estem veient una bona predisposició per part del Partit Socialista a fer retocs del text i per tant, caldrà esperar els propers dies per veure com queda definitivament regulat el tipus penal de desordres públics.
Molt breument, els tertulians, si té alguna pregunta, Susana.
Bon dia, Jaume. Una pregunta. La sensació que hi ha és que és una reforma del Codi Penal feta com un vestit a mida per Esquerra Republicana. Sabem que els primers beneficiaris d'aquesta reforma podien ser el diputat d'Esquerra al Parlament, el Josep Maria Jové, i l'actual president del Port de Barcelona, el Lluís Salvador, a més de 28 càrrecs i excàrrecs del govern. Com es farà per fer pedagogia, segons vostè diu, en aquest moment de la necessitat d'una reforma penal, tenint en compte aquesta sensació, que és més que una sensació, que sembla ser un intercanvi de cromos, permeti-m'ho dir d'aquesta manera, entre Esquerra Republicana i el govern de coalició en aquest moment?
És una sensació legítima, però que crec que no es correspon del tot amb la realitat. La voluntat de fer aquest canvi va molt més enllà de la situació personal de determinades persones, de determinats líders, d'independentistes, siguin d'un partit o d'un altre. És una reforma, com nosaltres hem dit, que era necessari per blindar el dret de protesta. Ara mateix, després de la sentència del Tribunal Suprem, la delicte de sedició és una espasa de Damocles sobre el dret de manifestació.
Perdó, Jaume, estic parlant de la malversació en aquest moment, no només de la sedició.
Ah, de la malversació. Sí, pensava que...
No, perdona. Digues,
La malversació, en veritat, ara mateix el tipus penal de malversació és un calaix de sastre que pot ser utilitzat per fer l'ofert contra independentistes o contra altres persones. De fet, ho estem veient a Amèrica Llatina. La Dilma, la presidenta de Brasil, va ser condemnada per malversació en un cas que per nosaltres era clarament l'ofert. I això té que veure amb moltes vegades amb regulacions deficients que permeten perseguir políticament els adversaris polítics en casos en els que no hi ha hagut corrupció, i que crec que és el cas de l'1 d'octubre. Es va fer una interpretació molt sui generis del delicte de malversació per part del Tribunal Suprem per poder condemnar els líders de l'independentisme. I crec que la reforma no només el servirà a ells, sinó crec que servirà al conjunt de la ciutadania.
Molt breu, Joan, sisplau, que...
Sí, molt ràpid, senyor Sens, bon dia. Esquerra Republicana ha estat dient que després d'aconseguir la reforma de la sedició, de la malversació i els indults, que el proper pas serà que per tornar a investir Pedro Sánchez volen un referèndum d'autodeterminació. Vostès també posaran aquesta condició sobre la taula i, per tant, el següent pas després d'aquesta espècie d'amnistia en tres passos que hem vist és ja el referèndum directament?
Nosaltres tenim una agenda pròpia que evidentment no és la de Esquerra Republicana, que per altra banda no comparteixo el marc de la pregunta, no crec que estiguem davant d'una amnistia. Crec que el Congrés de Diputats és el legislador, és qui té la capacitat d'aprovar lleis, i crec que aquestes lleis estan justificades i no tenen res a veure amb el marc d'una...
Ep, sembla que hem perdut Jaume Sens.
Tenia ara que contestar la part emocionant, que si recolzaria el referèndum o no com a tema d'investidura, i ens ho hem perdut.
Ara intentem recuperar-lo. En fi...
Estat bastant en general, i els comuns, del referèndum, com a concepte.
Sí, sí,
i com a solució a la qüestió, a part de l'amnistia, crec...
Jo és que crec que hi ha una cosa que és la gran diferència entre els socis de Sánchez, en aquest cas Esquerra i Podemos i Sánchez, que és que jo crec que Esquerra té en aquests moments un full de ruta molt clar, de pas a pas, que és el que vol, i en canvi Sánchez va despejant pilotes sobre la marxa com pot, sense cap mena de pla establert.
Mira, farem una cosa. Anirem al Congrés, perquè allà hi tenim l'Arnau Mañé. Arnau, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Qui està intervenint a Patxi López, no?, la compareixença.
Sí, Patxi López, portaveu dels socialistes. En aquest cas està parlant sobre la renovació de la llei, o més ben dit, aquest canvi legal per aprofitar per passar de 3/3 de la votació al TC i passar-lo a la meitat. Escoltem a Patxi López, que ha dit que és bàsicament per evitar que el PP continuï bloquejant les institucions.
Simple y radicalmente antidemocrático. Esto es inaceptable en democracia. Pero por eso, ante un Partido Popular antisistema, ante un Partido Popular que no tiene ninguna cultura democrática, que no tiene ningún sentido de Estado, nosotros, con nuestras enmiendas, lo que queremos es garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional.
I continua parlant Patxi López, ara ja respon a preguntes. En aquest cas, suposo que li preguntaran per les esmenes d'Esquerra i companyia al delicte de malversació amb el codi penal que proposen.
Gràcies, Arnau. Doncs tornarem quan responguin aquest cas sobre aquestes qüestions. Recuperem molt ràpidament ja per gairebé per acomiadar-lo, que acabi de respondre Jaume Sens. Senyor Sens, estava responent, l'hem perdut.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Estic arribant just al Congrés
perfectament.
I s'ha penjat, i de fet ara tinc roda de premsa després del portaveu de Partit Socialista, Patxi López, em toca a mi. No, el que estava dient és que el nostre full de ruta no és el mateix que el d'Esquerra Republicana. Nosaltres mai hem renunciat al dret a decidir, però hem dit que cal ser realistes i que ara no es dona la correlació de forces ni és el moment ni és la prioritat, i per tant a la pregunta que se'm formulava li volia deixar clar això, que estem en un altre moment ara mateix, i que més enllà d'això el que deia abans és que em sembla que no estem davant d'una amnistia encoberta, com diu el Partit Popular, i reproduïa el tertulià que m'estava preguntant, sinó que estem davant d'una reforma legal que no només era una exigència dels sindicats, comissions i UGT, sinó d'organismes internacionals com la ONU, com el Consell d'Europa, i que tenen el suport també d'associacions com Amnistia Internacional, etc. Per tant, crec que no podem circumscriure només a una qüestió de Catalunya-Espanya, va molt més enllà. I té que veure també amb el que ens diuen els juristes progressistes o la majoria d'ells sobre una anomalia democràtica que existia en el Codi Penal respecte al delicte de sedició i també respecte a la malversació. Igual que hi ha altres delictes que han quedat envellits o que han quedat desfasats i mereixen també una actualització, una reforma que esperem que més aviat que tard arribi.
Pere, si li vols fer una última pregunta a tu, molt breu.
Sisplau. Sí, si permet el Jaume, molt breument. El dimarts, el dia de la Constitució, Pedro Sánchez, a l'off the record amb els periodistes, entre moltes coses, va dir que potser estarien disposats a fer algun retoc tècnic a la llei del sí a sí per acabar d'afinar tot el tema de la gent que pot sortir amb penes menors en cas de revisió. M'agradaria saber si des de Podem estaria bé o es veuria bé aquesta opció del retoc tècnic proposada per Sánchez.
No, a nosaltres ens sembla absolutament innecessari, per dos motius. Primer, perquè la llei ja ha entrat en vigor i per tant estarà d'aplicació. No, encara que es faci un retoc posterior, la llei, si algun jutge considera que és més favorable pels condemnats, l'haurà d'aplicar, amb la qual cosa no tindrà cap eficàcia a fer una reforma posterior, perquè en dret penal hi ha un principi que funciona sempre, que és el de irretroactivitat de les normes més favorables. I en segon lloc, perquè aquesta llei s'incorpora a un codi penal on hi ha una disposició transitòria que serveix per tots els articles, i també els articles de la nova llei. Aquesta disposició transitòria estableix molt clarament com s'ha d'interpretar la llei, i a nosaltres ens sembla que llegint aquesta disposició transitòria no hi ha cap dubte sobre la interpretació.
Ara sí, Jaume Asens, agraeixo molt que ens hagi atès i que vagi cap a camí de comparèixer al Congrés. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Són les 9:41 minuts. Comentaris, a veure.
Hi ha una cosa que aquesta setmana que hem vist els sonats aquests d'Alemanya, que no sé exactament com definir-lo, si no, disculpeu la familiaritat, i com que s'ha vingut dient que tota aquesta reforma de la sedició era per equiparar-nos a Europa, perquè teníem un codi penal que era com raro en relació als països europeus, serà molt interessant veure com Alemanya tracta a tota aquesta gent que porten fins ara. Ells ho diuen escandalitzats, 20.000 persones que sembla que estan implicades en aquest intent d'implantació d'un quart raig o algo semblant a Alemanya. Veurem com tracten això i podrem veure si tot el que ens acaba de dir el senyor Sens és en el fons excuses de mal pagador o realment doncs hi ha una certa assimilació. Jo crec que tothom, incloït els votants de l'esquerra, saben perfectament quin és el preu que té per al govern dels comuns de Podemos i del PSOE mantindre's en el poder, quina és l'actual majoria parlamentària de 176 diputats i, per tant, quina és la minuta que Esquerra Republicana i Bildu cobren a canvi del seu suport.
Susana.
A veure, a mi el que em fa por de tornar al tema de la malversació, perquè fins i tot amb el Jaume Asens heu vist que aquí ho mesclem tot, perquè una cosa és la reforma de la sedició, i després la reforma del delicte de malversació, que era el delicte de la malversació, com vosaltres recordeu, primer el Partit Socialista va dir que ni pensar-ne, després va dir que potser ens ho pensem, després ara ha dit que sí, després va dir que ens ho hem d'adequar a Europa, etc. I al final acabarà, no sabem com, amb una via intermèdia, que suposo que aquesta nit ja sabrem exactament el negre sobre el blanc. En qualsevol cas, es parla per part d'Esquerra d'una operació quirúrgica. El que a mi em fa por és que això acabi com la llei del solo sí, i em penso que el Pere volia apuntar per aquí quan li ha fet la pregunta del Jaume Asens. No? Mm-hmm. O sigui, fins a quin punt no estarem obrint la porta de cara a fer una reforma legal, de que altres malversadors surtin, i a més sobre la taula tenim diversos casos que van molt més enllà dels que comentava abans d'Esquerra Republicana, tenim un cas Nós, tenim un Gürtel, em refereixo si es canvia i només es limita, diguem-ne, si es treu, si es limita el lucre, o sigui, si el lucre queda fora, el lucre personal queda fora. Tenim els ERES d'Andalusia, tenim el Griñán, que és també un destacat, ex-destacat dirigent del Partit Socialista, tenim el cas Nós, en fi, hi ha molt, que la cosa es pot complicar molt, molt, per tant, caldrà veure ben bé la lletra petita en el cas de del codi de la reforma del delicte de malversació, perquè finalment si la cosa acaba sent, com deia abans i és el que penso, no? Aquesta sensació del vestit a mida fet per Esquerra Republicana en un partit socialista, que abans deien quines motivacions té el president del govern, doncs evidentment les motivacions que té el president del govern és mantenir-se en el poder, i això és clar, i a més garantir-se el recolzament dels socis. Ara bé, si després tots aquests canvis que són en certa manera aquesta sensació de que s'està fent un canvi de llei personal o personificat, doncs si tot això d'acabar obrint la porta de la garjola a altres malversadors, doncs malament rai.
Pere.
Dues notes a peus de pas inicials. L'una, fascinació pel fet que els terminis parlamentaris han causat que ses senyories hagin de pencar aquest divendres a tonto que queda aquí al mig del com es diu això, del pont aquest de l'aqueducte, que per cert existeix aquest pont perquè no han estat capaços de legislar i resoldre aquestes capricis del calendari. Això d'una banda. L'altra, jo crec que el paral·lelisme amb Alemanya està agafat una mica amb pinces, estimat Joan. Estem parlant d'uns senyors que volien entrar amb armes al Bundestag i fins i tot disposats a matar gent. Jo, el dia 6 i 7 de setembre, els dies posteriors, el 10, el 26 i el 27 d'octubre, no vaig tenir la impressió que ningú tingués armes ni pretengués fusellar ningú ni matar ningú. Dit això, hi ha una certa crítica general al concepte de mantenir-se al poder i també a l'ambició. Llavors, aquest és molt ambiciós. Oh, bueno, què passa que un tio sigui ambiciós?
Adequar la llei als teus interessos, això sí.
Sí, sí, bueno, no, però jo dic, com a dos conceptes, és un arreglament més general. O sigui,
l'ambició és legítima, per suposat.
Sí, exacte. Si la Susana fos directora de la Vanguardia i tingués ambició de mantenir-se al poder... O sigui, quin problema hi ha en què foti cosetes i li pugi el sou a aquest i li baixi el sou a l'altre, o que aquí el Sort vulgui seguir sent coordinador del programa i faci una llonça i mogui aquestes peces, o jo vulgui seguir fent no sé què en quin àmbit. O sigui, mantenir-se al poder forma part d'una certa, diguéssim, cultura o concepció de la vida que si no es fa amb coses estranyes, que jo no crec que sigui reformar la llei una cosa estranya, no hi ha problema. Recordis el senyor José María Aznar, que no és gens sospitós, gens, de trencar la unitat d'Espanya ni de fotre en l'aire la Constitució ni aquestes coses, va acabar amb els governadors civils. Los governadores civiles,
La petició de Pujol.
Sí. I també va fer transferències amb el tema dels Mossos i el control del trànsit a les carreteres. La Guàrdia Civil, del Tricorni, la que garanteix la unitat d'Espanya, va deixar de posar multes i de controlar el trànsit a Catalunya per l'acord entre Pujol i Aznar. Per tant, per mantenir-se al poder, tothom ha fet coses, i mentre no es cometin delictes, en un principi no em sembla malament. Sí que podrien criticar, en el cas de Pedro Sánchez, una certa volatilitat. És a dir, un dia et diu que anirà a capturar Puigdemont, l'altre dia et diu que no sé què, l'altre dia que va haver-hi sedició, l'altre dia canvia tot el delicte de la sedició. Sí que és veritat que no hi ha una sensació de línia contínua en l'expressió de la seva voluntat política. I finalment, a mi, de tot això que estem comentant, em crida l'atenció aquest gol d'última hora, que suposo que també en parlarem, gol positiu per mi, del Consell General del Poder Judicial, colat per aquí al mig de la reforma del Codi Penal, i em segueix grinyolant tota la qüestió dels desordres agreujats aquí. Jo crec que en Jaume Sens més o menys ha navegat. Hi ha entitats com Òmnium que són molt contundents en avisar del perill que això implica de cara a la mobilització i de cara a protestes socials en què s'apliquin doncs, conceptes una mica, diguéssim, amb una certa coacció simpàtica, diguem-ne. Perquè, a veure, si tu no talles una carretera, ningú et fot cas, eh? O sigui, hi ha gent que ha tallat la Ronda Dalt per motiu X, els taxistes han tallat la Gran Via per motiu Y, i no sé qui va fer no sé què a l'aeroport del Prat, recordis, eh? Va haver invasió de pista en el seu moment a l'aeroport del Prat, perquè o sigui, allò del qui no plora no mama és bastant obvi, però si una protesta no causa un cert perjudici dins d'un ordre a la societat que rep aquella protesta, doncs ni surt als mitjans ni la gent pren consciència de la protesta que s'està efectuant.
Home, amb el que ha respost Asens, quan li hem preguntat per aquesta esmena que d'Esquerra, per aquest apartat concret, no, que passaria la intimidació a haver de ser greu i també que l'ocupació dels edificis hagués de comportar perill per la vida o per la integritat física de les persones. Ha dit que la música sonava bé. Una altra cosa és el que acabi passant.
Sí, però després falta la interpretació dels jutges, sempre.
Sí, sí, sí.
Sí, clar, si es va aconseguir retorçar el delicte de sedició o es va arribar a parlar de violència en el cas dels fets del 6 i del 7, perdó, dels fets del 20 de setembre, recordis, el 20 de setembre, quan el primer cop que es comença a introduir el concepte penal va ser una roda de premsa de qui era portaveu del govern, que no recordo com es deia, que va parlar de tumult. No, va ser tumultos o quina és la paraula que lligava amb el delicte de sedició. Ara no em ve el cap, però crec que era tumultuari o tumulto.
Sí, sí, sí.
Dir, per què diu això aquest senyor amb aquesta roda de premsa? Bueno, perquè ja anaven cap un camí. I tot el que va passar al 20, algun dia haurem d'aclarir què era exactament. Perquè potser va haver una mica de, diguéssim, de picada d'am. Per això ja és un altre tema.
Joan.
Jo deixaré de banda el debat perquè penso que aportarà poc a la gent en un divendres de pont discutir sobre què és el que cadascú de nosaltres percebem de què és el que vàrem viure el 17, perquè suposo que, a més, l'apriorisme ideològic de cadascú de nosaltres fa pensar que el fet de que una secretària judicial surti per una teulada perquè la gent, si no, senzillament la linxarà, com si això fos el destí, per uns no és violència i pels altres sí. Que haguem tingut en aquest mateix estudi, crec que no la cadira que l'estic assentat jo ara, amb un senyor que era responsable d'una fundació d'un partit que era Convergència, que reconeix que amb coneixement de Puigdemont s'han anat a Rússia a comprar un missil, un considerarà que és violència i l'altre considerarà que no... Això ho ha dit el senyor Víctor Tarradellas. Considerarà que no és violència. Per tant, jo això ho deixaré de banda perquè no ens ficarem d'acord. Però crec que hi ha un tema que per mi és la qüestió nuclear, que és... tot això, la reforma de la sedició, que vol dir... Jo puc intentar tornar a donar, tampoc entraré en el debat de si va ser un cop d'estat o no, perquè no ens ficarem d'acord. Jo intentaré tornar a, senzillament a derogar l'Estatut d'Autonomia de la Constitució de Catalunya amb els drets que això representa pels ciutadans, sense que això tingui conseqüències penals. Jo derogaré el fet de que jo pugui utilitzar diners públics per fer coses que no estan previstes en el pressupost de la Generalitat i que això no tingui conseqüències. I jo faré que les persones que han tingut una condemna, aquesta condemna de cop i volta sigui anul·lada. Tot això, per què es fa? Sí, quin és l'objectiu d'això? I en el fons, mira, hi ha un gran avantatge, que és... L'independentisme té una sensació de que són els amos i que aquí tenen impunitat per fer el que vulguin. Junqueras és una persona que ho ha explicat obertament. En aquests moments no és el moment de tornar-ho a fer, en aquests moments aquesta és la legislatura d'ampliar la base i de preparar-nos per quan es tingui que tornar a fer. I, per tant, la resposta a la pregunta està donada. Per què reforma la sedició? Per què reforma la malversació? Per què hi ha hagut els indults? La resposta te l'ha donat Junqueras al començament de la legislatura. El seu objectiu és crear les condicions perquè quan s'hagi de tornar a intentar la independència no hi hagi cap mena de conseqüència per les persones que intentin donar més igual a la qüestió. Per tu no un cop d'estat, per mi un altre cop d'estat. I aquesta és la qüestió. I efectivament, qualsevol persona que es dedica a la política té per objectiu arribar al poder i un cop està al poder té per objectiu mantenir-se al poder. El que passa que això s'ha de fer en base a aplicar un programa i a fer coses per al bé comú. Modificar les regles del joc i dir no, jo el que faig és afavorir els meus aliats fent-los un paper a la carta, perquè només et poso un exemple, Pere, i amb això acabo. Resulta que ara un administrador públic podrà malversar i no tindrà cap mena de conseqüència penal, però en canvi qualsevol persona que ens escolta que tingui una SL amb tres treballadors, si té una administració deslleial de la seva pròpia empresa arriscant els seus diners, no els del veí, aquest senyor podrà acabar a la presó. És que ara resulta que sortirà més a compte ser un malversador dels diners del veí o del conjunt de la societat que no mal administrar el teu propi patrimoni. Per tant, estem clarament no davant d'un objectiu de conservar el poder en base a un bé comú, sinó merament d'acomodar les circumstàncies perquè en tu et mantinguin en el poder. I la pregunta, sense no l'ha contestat, que és... I quin és el proper pas? Perquè Esquerra ja també, com han explicat que farien aquesta legislatura, ja ho ha dit, no hi haurà investidura de Sánchez després de les eleccions el 10 de desembre de l'any que ve, que seran el 10 de desembre diumenge, si no hi ha una concessió d'independència. I l'únic dubte és, serà un referèndum com el que ja també ha explicat Miquel Iceta, d'aquests consultius sobre quin és el model de relació que volem amb Espanya, que jo crec que és on tenim, a una espècie com de partit de costellada de pretemporada forma referèndum, o serà, el que no podran fer perquè no tenen temps de muntar tota la parafernàlia, un referèndum directament.
Quin problema, veiem dues coses, quin problema hi ha que es faci un referèndum?
Jo els
tinc si tots, legal,
jo no estic disposat, jo no estic disposat a que tu...
Tu podràs anar a votar igual que
jo no estic disposat, Pere, a que tu personalment decideixis si jo sóc estranger a casa meva. O sigui, aquest no, és un dret, que aquest és un dret que tu sobre la meva condició personal no tens.
Jo,
o sigui, em sap molt de greu, Joan, però aquesta és la realitat.
Jo crec, amic Joan, que la teva no alegria per la persistència o per la continuïtat del govern de Pedro Sánchez, del govern Frankenstein i tota aquesta història, no et deixa veure com Sánchez està desactivant bastant eficaçment la unitat independentista i el moviment independentista. O sigui, aquest full de ruta del PSOE, la taula de diàleg, els indults, la reforma a la sedició, la desinflamació en general, des del punt de vista estratègic, a mi, des del punt de vista estratègic, de desinflamar l'excitació independentista, em sembla molt bona. I en aquest sentit, jo crec que tu no t'ho preguis malament, no t'ho dic irònicament, te n'hauries d'alegrar. O sigui, d'entrada, quan es fan els indults, s'acaba amb un factor d'inflamació molt bèstia. Era evident que era injust que aquestes persones, que aquests presos polítics estiguessin dins la presó, perquè estem parlant d'un comportament que implica molt una desobediència i alguna coseta més. Un cop els treus de la presó, el factor reactiu davant de la injustícia que representava això queda totalment anul·lat. I això és obra de Pedro Sánchez. Això és així. Fins i tot queda anul·lat o queda posposada la reacció europea, perquè a la resposta europea als recursos presentats per la injustícia del judici del Suprem, valgui la redundància, doncs no tenen la mateixa velocitat si l'afectat està en presó, que s'intenta resoldre ràpidament per treure-ho de la presó, com el cas d'ara, que l'afectat està fora de la presó. Això d'una banda. I ara aquesta reforma de la sedició, que pugui tornar a certa normalitat política, que els que estan inhabilitats puguin deixar d'estar inhabilitats, vol dir tornar a l'autonomisme, que és una cosa que ha causat un catacrac al món indepe brutal. No cal que repassem tots els fets que han passat aquesta tardor dins de Junts per Catalunya, entre Junts per Catalunya i Esquerra, la CUP, les manifestacions diverses. Vol dir que des d'aquest punt de vista, la tàctica barra estratègia de Pedro Sánchez, jo crec que, no t'ho dic sarcàsticament, jo crec que t'hauria d'alegrar.
Per tant, segons tu, els grans defensors de l'unitat de la pàtria en aquests moments són Esquerra i Bildu. I jo això vols que m'ho cregui,
no?
Perquè, clar, soc
no, així... No, jo no sé si són els defensors de la pàtria, cadascú té els seus interessos. Però jo el que et dic és que tu mira com està el moviment NDP i ara imagina't aquest moviment NDP amb els presos dins la presó. Tu imagina't-ho. Estaríem en manifestacions al carrer.
Però si no n'hi
ha. I ara la manifestació si sortit, és, hi ha divisió dins del món NDP.
I la gent NDP se sent tan estafada que ni siquiera els hi diuen ni és ni bèstia pel carrer. O sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra del que estàs dient. Si això fos, com tu expliques, el món independentista que tu dius estaria superenfadat amb Pedro Sánchez. Cada pas que fa, ells el celebren com una gran victòria.
Depèn.
Com una gran victòria. Per tant, és evident que tots els passos que està fent Sánchez els està posant amb ells les condicions òptimes.
No tots, tota la part control, de l'ANC, tota la part de Junts...
Tot això tu i jo sabem que en aquests moments no pinta, i que el poder en aquest país és Podemos, Esquerra Republicana, que s'ha convertit en un partit sistèmic, i el PSOE. I que aquests són els tres grans partits que en aquests moments tenen el control polític d'aquest país a tots els nivells de l'administració local, autonòmica i nacional.
Susana.
Bé, si em permeteu mediar amb la discussió que teniu els dos, en el qual
endavant,
cadascú
sisplau.
Té els seus arguments. A veure, respecte al tema del referèndum, si realment l'estratègia ha de ser anar cap a la negociació d'un referèndum legal, doncs anem-hi, parlem-ho, ja veurem, hi ha eleccions generals i demés, no? Són pantalles que encara no hem passat i n'hem de passar algunes abans, això, respecte al que diu el Joan. I respecte al que diu el Pere, estratègia de desinflamació sí, tota, i tots ens n'alegrem, però també és veritat que hem de constatar que aquí, actualment, el moviment independentista no és que estigui trencat, és que hi ha una trencadissa importantíssima amb la qual no podem parlar d'inflamació ni molt menys. Entenc que des d'altres punts de Catalunya es vegin tots els moviments del Partit Socialista com, com una manera de com una manera de que tot el moviment independentista torni a agafar carrera, no? O sigui, saps allò de tornar una miqueta enrere per després tornar endavant amb tota la força, no? Això tampoc és una pantalla que encara no hem passat i que potser pot anar per aquí la cosa. O sigui, aquesta desinflamació, de la mateixa manera que estàvem parlant, de que hi ha coses que al final ho fas amb una via i després se't giren en contra, com és el cas de la llei del sol o sí, o potser ara aquesta reforma del delicte de malversació, doncs potser també pot passar això, que al final el que faci és agafar carrera tot el que és el moviment independentista gràcies a aquestes reformes que, insisteixo, es veuen clarament com un vestit a mida d'Esquerra Republicana. Això dependrà també d'Esquerra Republicana i de com segueixin apretant i de com vagin les coses. I respecte al delicte de malversació, per la gent que ens pugui estar escoltant en aquest moment, no, que és un tema molt embolicat, potser per simplificar-ho molt, el que vindria a ser és que què és exactament el que es canvia, no? Doncs, en principi, el que es canvia no és el... O sigui, si tu tens uns diners públics que van destinats a una partida X, a un objectiu X, el que ara es legitimarà és que es puguin canviar de destí. Llavors, a partir d'aquí, si no hi ha ànim de lucre, es considerarà que aquell destí és bo, tot i que s'hagi canviat. Jo amb això no hi estic d'acord. Jo em penso que si hi ha uns fons públics que hem pagat entre tots i que tenen un destí, no pots discriminar en funció de quina causa sigui el destí. Què vull dir amb això? Que hi haurà causes, per exemple, en aquest cas el Partit Socialista considera que la causa de l'organització del referèndum de l'UO en aquest cas no seria malversació, no? Per això ho estem fent, tot això, tot plegat. Per tant, això no és una causa política, per tant, no és una causa de malversació, no hi ha hagut lucre, etcètera, etcètera, per tant, passi. Llavors, a partir d'aquí hem de ser molt, molt escrupolosos i després poden venir els problemes. Tornem aquí, que se'ls hi pot girar en contra. I després una altra cosa, si el motiu del canvi de destinació d'aquests diners públics no és el com, sinó el per què, o sigui, la causa, fins a quin punt això no pot estar pervertint la llei. O sigui, poden haver-hi causes